chica que es igual, pero distinta a las demás. La veo todas las noches por la playa a pasear y no sé de dónde viene y no sé a dónde va. Hace tiempo que sueño con ella y solo sé que se llama Noelia.
Veient aquesta música tan nostra com és el Noelia de Nino Bravo, donem la benvinguda al nostre Santi Cortés. Bon dia, Santi.
Bon dia.
Bueno, aquesta música m'ha deixat fascinada, eh? Per què aquesta elecció, Santi?
Perquè Noelia és un nom que se va ficar de moda fa poc, com ara comentaré, i jo just et volia parlar avui de noms i de cognoms, no?
Ja, és que quan es fica de moda un nom, Santi, el tens a tot arreu, eh? Jo, per exemple, vinc de la generació de les Maries, totalment.
Sí, Maries, Mari, també Dolores, no?
Sí, totalment.
I sa paraula grega que significa anomenar carinyosament, que és el hipocorístic, no? Uh-huh. Ara parlarem de totes aquests noms, sí, tan curiosos.
No, encara que sí. Hi ha un nom, no sé si te vaig aixafar ja el que és la teua intervenció, però el nom més popular de Vila-real està molt clar, no?
Sí, sí, sí. Ara parlarem.
Doncs es comencem. Parlem d'aquests noms i aquests cognoms, Santi.
Bé, n'hi ha noms més moderns, més antics, no? Suposo que si has pensat en algun familiar que ha ficat un nom d'estos d'una sèrie de televisió o extravagants, n'hi ha un cas molt curiós que no sé si haurà sentit, que és d'uns pares que li van voler ficar Lobo al seu
fill.
Sí,
sí, correcte. No va ser això fa molt, eh?
No fa molt. Me sembla que finalment ho van aconseguir, no? Mm-hmm. Perquè bé, se suposa que el registre, mentre no siga ofensiu, doncs li pot posar als fills el nom que consideres, no? Jo recordo, per exemple, un cas curiós, el meu besavi, quan vas trobar la condemna, el besavi republicà, com el natent sabrà, allí en tot el que escrivia el jutge, n'hi havia noms i malnoms. Per exemple, gent de Vila-real, que sigui Ramon Ayet de Tinqueter, Dolores Frank la Pellera, i és veritat que en documents oficials apareixen aquests noms de pila, ja... Que tenen tota una tradició, no? Els romans ja els picaven, per exemple, no sé si teniu algun amic que se diga Emili. Emili era un nom de pila, ve del grec. Emilio, si volia dir amable, pues el xic amable, pues el xic Emili, no?
Sí,
o Marcos, que simplement vol dir consagrat al déu Mart, a Marte, i eren noms de pila que després se van quedar com a noms. Tota aquesta retaïla de noms que acaben en ell, d'origen hebreu, no? Com Rafael, Gabriel, Miguel, Daniel, Isabel, i ell, que és una abreviatura de Elohim, que vol dir Déu en hebreu, forma part de gran part dels noms dels nostres amics i veïns.
Que curiós, eh? La veritat, això era una cosa que desconeixia, no? Aixina com els cognoms que acaben en EZ, sí que sempre diuen que significa com fill de, no? Com el López, que era fill de Lope, per exemple, no?
Sí, n'hi ha els, ara parlarem, els que són el fill de, no? I que tenen la seva traducció en valencià. Però si vols també hi ha una cosa curiosa que és les dones que tenen el nom d'una advocació mariana, com Aurora, sí. Caritat, Dolors, en part hacia el poble Gràcia. Bueno, pues això és una moda del segle XVIII, vull dir que és una moda que apareix en un moment donant, no ha estat sempre.
No ha estat sempre, i fixa't que les Dolors, per exemple, hi ha molta Loli així al nostre voltant, no? Maria
com
Dolores, sí, sí.
Sí, la meva iaia Lolín, no? Bueno, la meva iaia era Lola i la filla Lolín. Suposo que això, com eres la filla, pues se te fica i se diminutiu al final.
Correcte.
També, per exemple, en el segle IX se van ficar molt de moda els noms germànics del tipus Gonzal, Gonzalo, Roderic, Rodrigo, Alonso, Odó, Hermenegildo, tot això que ja estava, diguem-ne, instaurat en la societat de la península, com per l'origen dels gots, que per cert ens apreníem de memòria a l'escola fa uns anys, pues els noms se van ficar de moda durant aquest període, del segle IX a l'XI, més o menys, no?
Fixa't que
I...
aquests noms són que estan ara mateix molt de moda, eh? El Gonzalo, Rodrigo, Álvaro, Alonso...
S'han tornat a
I
ficar de
sí,
moda,
totalment,
efectivament.
totalment.
Perquè ara parlarem, però n'hi ha noms que venen i van en les modes. No, Alons volia dir valent en les batalles i guerres, però la gent ja li fica Alons al fill, igual no sap l'origen, perquè la llengua dels gots era una llengua germànica que ja és desconeguda per als pobles que parlen romans en el segle IX o XI, així a la península. Però parlant de modes...
És que jo ja estic veient lo que ve i clar, jo ja me ric a soles.
Sí, no sé si algú recordareu que va haver un temps que
Un
se va
boom,
posar molt de
diguerem,
moda
un boom.
Operación Triunfo,
Sí.
Operación Triunfo. I molta gent li ficava a les xiquetes Chenoa.
Clar, és
Sí.
que sí.
Chenoa, i això que Chenoa en si seria Laura, per això que és una moda. Un altre és la cançó que has ficat ara al principi, que és Noelia. Noelia se va ficar de moda l'any 72, suposa que la cançó sabeu tots de qui era.
Totalment,
De
totalment.
Nino Bravo.
No, però és que noms de moda hi han hagut, hi hauran sempre. Jo he escoltat Rihanes, Shakires, he arribat a escoltar, i després en el boom de la sèrie de Joc de Trons, molta gent li ha ficat a les seues filles Arya, o li va
Correcte.
ficar Daenerys, que no, clar, que quan va acabar la... Tota la sèrie van dir, ara alguns vos arrepentireu d'haver-li ficat Daenerys, no? Al final, no?
Sí,
Però va ser
però això
molta moda,
ha passat tota la vida, no? En el segle IX, un bisbe que seria Nicholas Patrick, que era un bisbe anglès, doncs ell va escriure una novel·leta que seria Fabiola, dedicada als primers màrtirs del cristianisme. Doncs res, Fabiola es va ficar de moda en el segle
Clar,
XVIII
és
moltíssim.
que és el que n'hi ha, Santi. O sigui, jo també me recorde, per exemple, quan van decidir ficar-le Leonor a la princesa, doncs
Sí.
molta gent també es va animar a reprendre aquest nom que a lo millor estava com més oblidat, no?
I també has de mirar, aquestes modes, clar, donen que si tu mires a l'INE, per exemple, la majoria de les Chenoa avui en dia tenen una mitjana de 16, 17 anys, que és quan se va ficar de moda.
Clar,
El Leonor passarà el mateix si ho consulten, segurament. Sí,
Clar,
sí.
no? Totalment, totalment.
I de vegades també pense en els cognoms, no tant perquè són involuntaris, però els noms. Si els xiquets acaben pagant aquesta originalitat dels pares, no? Jo ho he vist de vegades en alumnes que tinc, n'hi havia una xiqueta fa uns anys que se deia Melody.
Clar.
I no sé si te'n recordes la cançó que
No,
cantava esta
totalment.
xica.
Sí.
I, bueno, pues, tots li cantaven la cançó i pues,
És
havies
que,
d'ensenyar que...
escolta, tu per què no has sigut Maria de la O? Però jo que has sigut Maria de la O, que desgraciadita gitana, pues és el que n'hi ha, no? O les Carmens, que voy a tener que emborracharme, Carmen, Carmen, pues cadascú
Efectivament.
té la seua cançoneta,
Clar,
Santi.
però s'ha d'ensenyar que no se fa mofa dels noms dels altres, de les
Clar,
coses. Jo
sí.
sempre, en el registre, que ho fan molt bé, els funcionaris bàsicament s'encarreguen de que no siguin ofensius. Fa poc, la presidenta de Madrid, Díaz Ayuso, també va ficar un nom de moda, que és el de Atocha. No sé si
Bueno,
coneixes la polèmica.
sí, he vist el tema de Atocha, no? Que sí, ha sigut molt curiós quan ni made, no?
Sí.
Quan l'origen de Atocha és ben bé un altre i no dedicat a la vertetxe d'Atocha, però bé,
Sí,
això per
però
altre
venia
capítol.
que la ministra volia ficar-li a l'estació a tots els Almudena Grandes i ella deia que era una mare de Déu, el que parla de les mares de Déu, no? Que també
Sí.
van ser una moda, no? D'un temps ficar noms de mare de Déu,
Sí,
sí.
totalment, totalment. I Santi, series partidari de la llibertat total a l'hora de posar noms als fills?
És el que te comentava abans. Jo crec que el límit és allò que siga ofensiu, que és una feina que fan els funcionaris del registre. Els docents el que fem és doncs, ensenyar que no es fa mofa ni burla en els noms dels companys i les companyes. Però clar, si la teua xiqueta se diu Fuertes de cognom i li fiques Dolores, pues, Dolores Fuertes, bueno, en classe li diríem Lola, Lola Fuertes,
per arreglar una miqueta. No? Fixa't que jo conec un cas d'una persona que va tindre molt de debat a l'hora de ficar-li el nom al fill, perquè tenia de cognom Gil, que ara dius Gil i hi ha un arreu, un montó, no? Però clar, ella volia ficar-li Pere al fill. I clar, quan l'unies, era Pere Gil. I clar, sí, es va abstendre de ficar-hi ese nom perquè donava mofa. Després li va dir que era xiqueta i volia ficar-li Telma. I clar, era Telma Gil. I també donava mofa. I per
bueno,
tant, fins que va trobar...
Perejil, però clar, bueno, en castellà és Perejil. Sí.
Clar, per tant, jo dic, fixa't que un cognom tan habitual com és aquest, li va costar un fum ficar-li el nom simplement per veure com sonava, no? Jo crec que moltes voltes, jo no sé si tu ho has fet, però els noms de les teues xiquetes com sonaven en funció del cognom que hi ha darrere, no?
Clar, jo tot això m'ho vaig pensar molt, però clar, de vegades les modes són posteriors al nom.
Sí, aleshores... sí, sí.
Per això s'ha d'aprendre a no burlar-se ni fer mofa dels altres, perquè no està bé, no? Un altre cas, el que comentaves abans, el de els cognoms que acaben en F, com Rodríguez o Gómez, no? Això té un origen bastant obscur, perquè n'hi ha diverses opinions, n'hi ha alguns que diuen que vindria del bas, de l'Iber, o que és una terminació genitiva llatina. Genitiva és de possessió, no? Era Iki, i de Iki ve E, no? Per una deformació d'aquest genitiu. El que sí que sabem cert és que del segle IX a l'XI, s'estén aquesta terminació i pensem que segurament és una terminació patronímica, és a dir, que volia dir el fill de, no? Per tant, si ton pare se deia Martín, tu heretaves el patronímic i el teu cognom era Martínez, de Pedro, Pere, de Gómez, Gómez, de Rodrigo, Rodríguez, i així, no? L'existència del patronímic és molt freqüent en altres idiomes, per això tenim Benicàssim, Benicarló, no? Que ese ben en les llengües d'origen semític, que és l'hebreu o l'àrab, doncs també vol dir fill de, no? I no sé si t'has preguntat alguna vegada això en valencià, estos cognoms,
clar, com es quedaria? Perquè clar, si jo pense en el Pérez envoltat d'un Pedro, me'n vaig a un Pere, perquè, bueno, me'n vaig més al valencià, no?
Això ho compartim en el portuguès també, no només en el valencià, este arrel genitiu, i que és molt semblant, no? Per exemple, en portuguès és, i en valencià és sis. D'ahí tenim que Pérez, en portuguès seria Pérez, i en valencià seria Peris.
Sí, sí, sí.
Fernando, en castellà Fernández, en portuguès Fernández, i en valencià Ferrandis.
Clar.
Tenim altres en valencià com Eiximenis, que seria Jiménez en castellà, Gómez en castellà, Llopis, que és López, i Sánchez, que seria Sánchez, no? Perquè la terminació en valencià és el is en contra de l'er. Així que així a Vila-real tindrem coneguts que tenen estos cognoms, Gómez, Sánchez, Llopis...
Sí, un fum, la veritat és que un fum, no? Però és veritat que l'origen dels cognoms deu ser molt curiós, no, Santi?
Sí, bé, a l'edat mitjana, el sistema onomàstic, que és del que estem parlant al cap i a la fi, és molt inestable. Això contrasta en el temps clàssic dels romans, quan el que n'hi havia era el que s'anomenava trianòmina, és a dir, tenies un praenomen, que era un nom de pila, un nomen, que feia referència al nom familiar, i el cognomen, d'ahir ve la paraula cognom, apellido en valencià, que era una cosa pareguda al que avui coneixem com a cognom, no? Cau l'imperi romà, tot aquest sistema se desestabilitza, se simplifica, i hem notat molt, sobretot en el que s'anomenen, que és un clàssic, els llibres de repartiment, que és un producte textual que s'escampa, bueno, així a Vila-real i a les nostres comarques arriba el rei Jaume I, repartís les terres perquè les repoblen, d'ahí el llibre de repartiment, i el llibre de repartiment no són més que registres de donacions reials després de les conquestes, no? Cada vegada que se recull ahí una informació, el que s'indica sempre és el nom del conditor, que sempre és el rei Jaume I, i el nom del beneficiari de la donació i la seva procedència, del lloc d'on ve, el poble, l'objecte de la donació i, sobretot, el que ens interessa, el nom del propietari anterior, la descripció i la data, també, la fecha de la donació. I d'ahí tenim doncs, moltíssima informació sobre els noms i cognoms i els seus orígens geogràfics, també. Una cosa curiosa d'aquests pobres és que trobem, per exemple, gent tan sumament pobra que ni tan sols té un nom i dos cognoms, sinó que simplement el registren ahí com, per exemple, Martí o com el fill de Maria o Joan el Forner, és a dir, el que havíem dit abans dels noms de pila.
Sí, sí.
Pere el Carnisser, i això apareix en els llibres de repartiment perfectament.
I exactament quan arriba tot això a regular-se, Santi?
La regulació és relativament recent perquè és una llei de registre civil que es fa l'any 1870. Què regula aquesta llei? Doncs diu que els xiquets i les xiquetes han de tindre un nom i dos cognoms en l'ordre de primer el de son pare i després el de sa mare. I com sabeu, fa poc, en l'any 2010, sí, això se va reformar, és a dir, des del 1870 utilitzàvem la mateixa llei i es reforma i a voluntat dels pares es pot intercanviar i ficar primer el de la mare, si vols. En el meu cas simplement va ser perquè ens va semblar curiós, el meu cognom és estrany, no és molt típic, no molt d'ells, i es va semblar simplement original. No vam utilitzar això de primer mare ni res d'això.
Jo estic... Jo estic lluitant enfront d'un Hernández. Jo dic que los Hernández hi ha un fum enfront al meu Ventura, no? Més valencià que valencià. Doncs que és veritat que esta regulació ha estat molt bé, perquè jo m'estic recordant ara mateix de tota la broma que va haver al voltant de del Senyor de los Anillos, no? Que cada volta que es presentaven era soc Aragorn, fill de no sé què, i dient tota una retaïla, no? Per recordar-se, no? Està bé que hagin acotat tots aquestes, sí.
Fixa que nosaltres fiquem primer el nom del pare en la nostra tradició valenciana, però els lusòfons, és a dir, els parlants de portuguès,
sí,
Portugal, Brasil, Moçambic, primer fiquen el de la mare. Dir, que això no és una cosa que siga tan universal.
Ja.
Però encara que fiquen en primer lloc el de la mare, el que s'hereta és el del pare també. La diferència és l'ordre, però la herència és patronímica també,
sí,
no?
I a més hi ha que recordar que en altres països no es necessita els dos cognoms, que es queden tan sols amb un d'ells.
Sí, o el del marit directament.
Sí, sí,
hi ha
sí.
molts països, sobretot a Centre Europa, que la dona perd el cognom de fadrina, no? Bé, per cert, també hi ha cognoms d'home o de dona diferenciats, però antigament se solien masculinitzar o feminitzar. Per exemple, la dona o la filla d'un ferrer l'anomenaven Ferrera, d'ahir cognoms com este.
Clar.
Mira Vedemir, que en ara vol dir príncep, no? Que també coneixereu a molts. I al revés també, com s'entenia que Barcelona, Girona, Tarragona o Tàrrega eren noms de ciutats femenins, se masculinitzaven en Barceló, Giró, Tarragó i Tàrrec. I aleshores d'ahir venen aquests cognoms com Barceló. Perquè són una, entre cometes, masculinització per allò del patriarcat de noms que sonaven a dona.
No, però està bé, no? Que així, per exemple, és que justament parlàvem d'aquest tema, no? Perquè en moltes sèries estadounidenses es veu, no? Que quan van a casar-se diuen jo mantindré el meu nom de fadrina, no? Però és curiós i està bé, no? Que així, per exemple, al nostre país doncs hàgim mantingut aquesta tradició de ficar els dos cognoms, no?
Tota la tradició també s'ha de tindre en compte que sobretot arranca a partir del que són els llibres de baptismes i de funcions, sobretot a partir d'un concili, que és el concili de la Tarraconense al 1555. Recordem que Vila Real pertanyia al bisbat de Tortosa, per tant va ser dels primers que van utilitzar o que van seguir aquests usos. I ells, en aquest concili, d'alguna manera se va fixar la grafia dels cognoms, és a dir, com s'havien d'escriure i la seva tradició. Aquesta regla que havíem comentat abans de la successió del mateix cognom pater no se seguia de manera estricta sempre. Ja diem que el que va fixar això va ser sobretot aquesta llei del segle XIX. I què passava, per exemple? La dona podia adoptar el cognom del marit, però una pubilla, és a dir, una persona menor d'edat, podia imposar el seu cognom al marit i als fills. En cas d'unió d'un hereu i una pubilla, es podien unir els dos cognoms en un de nou. Per exemple, Camp Pedrós, i se ficava un guionet entre els dos.
Sí.
Després, en el segle XVI i XVIII, parlant de moda, de modes, apareix una tendència per part de les dones, que és adoptar la desinència, que hem comentat abans, de femenina, per exemple, de cantó, cantona. I aquest costum, doncs, per exemple, el tenim en, recordem una falla molt important, sí, que és na Jordana, de Jordà, que és la dona de Jordà, doncs na Jordana, no? D'ahí vindrien este nom d'esta falla tan popular d'ací del País Valencià.
Sí, sí.
I fins a principi del segle XIX, quan apareix la llei que havia comentat abans, la dona podia tindre dos cognoms, el del marit i el del pare. I per això n'hi havia noms com Anna Valls i Prat, que era la dona de Valls i la filla de Prat. O també se ficava la preposició de, que era sí. Anna Prat de Valls, que era la dona de Valls i la filla de Prat. És a dir, el nom del pare en la dona també tenia aquesta importància, no?
Pues tu saps que hi ha gent que jo conec que tinc propet que té el de en el cognom i diuen que tenen hasta un certificat especial per a tindre aquesta de davant d'aquest cognom. Tu sabies això?
Sí, la llei de registre regula la preposició sí. de i regula la conjunció i. La conjunció i se pot ficar segons el registre, però la meva experiència, perquè li vaig ficar a
sí.
les meves filles, és que el registre no te fica problemes, però la resta d'administracions sí.
Sí, no? Sí, sí, correcte.
Sí, te'n fiquen alguns. Jo vaig tenir algun problema en l'Ajuntament, en el DNI no, però la llei de registre permet tot això. El que passa és que sempre hi ha problemes en com indexes ISAI o com indexes ISABE.
Sí, perquè...
Per cert,
sí,
n'hi ha discussió sobre si ISAI, perquè n'hi ha gent que la fica com a més, com si fos una cosa més valenciana, i
clar.
No és així. N'hi ha especialistes en onomàstica com Enric Moreu Rey o Marcelo Capdeferro, que diuen que l'origen de la I en realitat és castellà, i castellà se fica una Y, per cert. El problema que vas tindre és que la Y se podia ficar, però la llatina no l'havien afegit en l'ordinador.
Vaja.
Això va ser el problema.
Vaja, vaja, vaja. Però també és curiós, Santi, que vegem, per exemple, molts noms que també són cognoms, no? Que està ben bé que hi ha a Espanya algunes persones que es diuen Martí, Martín, Martín.
Sí, sí. Però bé, com he dit, els cognoms no se poden triar. L'únic que se pot triar per part dels pares és el nom. I alguna qüestió d'estes com la preposició de o la preposició i que està mig regulada, no? Per la llei de registre i poca cosa més. La resta és simplement per complir la llei de registre civil, ja està.
I jo imagine que també en funció de com canvia la societat o en el moment històric en el que ens trobem, al registre tindrem uns cognoms o uns noms diferents, no?
Sí, mira, n'hi ha un cas molt curiós, que és a Galícia, n'hi ha molta gent que se diu Pena, que dius que Pena perquè que se diu que, quina pena, no? No, ese cognom vindria de Pina, que en llatí volia dir el penó o el pinacle, és a dir, quan arribes a dalt de tot, no? A Vila-real sabem que n'hi havia jueus, no? Un dels quals va ser batlle o alcalde, com vulguem, de la nostra ciutat, i el 1492 els reis catòlics obliguen a tots els jueus a convertir-se o a abandonar Sefarat, Espanya. I què passa? Pues en aquell moment, molts jueus, per a demostrar la seva absoluta conversió, doncs se fiquen el nom d'un sant. I per això cognoms com Sant Cristòbal, Sant Martí i coses així, no?
Sí,
també però... se pot restringir la filiació humorística.
Clar, és que això t'anava a dir, no? Perquè, per exemple, ens han anat a temps molt cristians, però a lo millor també queden restes de cognoms que venen del temps de l'Al-Àndalus, no?
Sí, una de les coses que he sentit és, per exemple, posar el nom de ciutats. N'hi ha gent, per exemple, que se diu Villarreal. Sembla ser que molta població humorística, una de les coses que es feia era ficar-se el nom de la ciutat on venien, simplement.
I fixa't que hi ha fins i tot gent que simplement es diu Vila, perquè Vilar jo sí que ho he sentit més arreu, sí. Però així en Vila-real el Vila, fins i tot tenim regidor, no? Diego Vila, que es queda
Així.
sense ser i ser reial darrere.
Sí, jo tinc avantpassats que, per exemple, també són Vila, però venen de les comarques centrals,
Clar,
no venen
sí.
precisament de Vila-real, però és un
Vaja.
cognom escampat arreu del territori. Així a Vila-real n'hi ha molts, no? No sé si perquè venen de Vila-real o venen d'altres poblacions que eren
Sí.
viles també, no?
Clar, clar,
Això.
clar. I es queden unides, però és veritat que és bonic, no? Perquè tot això és com si foren, podríem considerar-lo com fòssils lingüístics.
Sí, perquè si rasquem, hi ha noms, cognoms, topònims. També n'hi ha el que havia anomenat abans de Vila, Vila-real, serien toponomàstics, perquè són onomàstics i són topònims. És a dir, és un nom d'un lloc que se fica com a nom d'una persona, no?
Clar.
Noms com Briga, Elvira, Iriberri, Iria Flàvia tenen part o completament el seu nom un origen clarament preromànic de les llengües estes antigues, el basc, l'antic èuscar o l'iber, les llengües que se parlaven abans de l'arribada dels romans ací en el 218 abans de Crist. Per tant, són un autèntic tresor de la
Clar.
lingüística i de la nostra tradició onomàstica,
Sí,
que és grandíssima.
i la veritat és que ací a Vila-real és que tenim sort de tindre de tot, no? I també tenim especialistes en onomàstica que ens fan que ens arribi tot això al nostre temps, no, Santi?
Sí, jo, un dels que he consultat és el llibre Onomàstica de Vila-real, que el president de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua va presentar fa poc, vaig estar a la presentació, i mira que el meu cognom és estrany i poc típic. Pues ella ha rascat en absolutament tots els llibres i registres de l'Ajuntament que podia rascar i fins i tot ha trobat el meu cognom per ahir, per al segle XV i coses així.
Vaja,
I també
vaja, sí.
tenim llibres com, per exemple, les actes de la quarta jornada d'onomàstica del 2010 que se va fer a Vila-real i n'hi ha sí, tot un article preciós de Pasqual Mezquita Broc que també he consultat una miqueta per a documentar-me, per a documentar aquest programa, no? Així que això té molt de història i convido a la gent que investigui i que llisca, que seguisca aquests autors, aquests llibres, perquè comenten coses molt, molt interessants de la nostra història onomàstica, la nostra història dels noms i cognoms de Vila-real.
Vaja, que al final no m'has dit quin és el nom més popular de Vila-real, encara que ho tenim molt clar.
Bueno, a veure, sempre n'hi ha noms que, no sé si per freqüents o per tradició, són els noms populars a Vila-real, Gràcia i Pasqual. Vull dir,
Ah,
són els
home,
noms
home, això
de
no podia
vilarrealenc i
faltar.
vilarrealenca.
Sí, la veritat és que el Pasqual és el Maria de Vila-real, que crides Pasqual i se giren 5 o 6 com a mínim.
Sí, però bueno, ja saps que això són modes i igual molta gent els últims anys doncs, li han ficat els seus pares Xenoa, no? O noms d'altres
Sí.
artistes, com comentava abans. Així que jo crec que és una bona manera de començar el cap de setmana ballant i
Sí.
cantant les cançons de Xenoa que ens recorden aquella època daurada d'Operación Triunfo i tot això.
Clar que sí, i com jo continuo en el mes de la dona, que seguís ficant música de dones, doncs em pareix immillorable per acabar i es començar aquest cap de setmana. Així que ho passeu d'allò més bé i a Santi ja el retrobe divendres que ve.